Molt bon dia, 7 minuts de les 11 del matí. Avui és dimarts 23 d'octubre. Obrim el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio, La Conca al dia.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Què tal, com anem? Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, 7 minutets de les 11 del matí, avui dimarts 23 d'octubre. Obrim un nou programa, aquesta coproducció de l'FMR amb la xarxa de comunicació local, una hora de ràdio en directe, amb tota l'actualitat de la comarca, també entrevistes i espais d'interès local que avui, doncs una jornada més, posarem per conèixer tota l'actualitat del nostre entorn i explicar les iniciatives que es celebren a la comarca. Amb tot això us estarem acompanyant al 107.4, també a esplugafmradio.cat, fins a les 12 del migdia. Salutacions de qui us parla, Gerard Bosch. Gràcies per haver-vos incorporat una jornada més. Amb això, avui arrenquem una nova edició de La Conca al dia.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de La Conca de Barberà.
15 graus ara mateix a l'Espluga de Francolí. De fet, les temperatures aquesta matinada i matí de dimarts han estat força fresques ja a la comarca. D'aquí uns instants connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abans, però, explicar-vos que avui doncs, també tindrem música, notícies en aquest espai i entrevistes a la Conca al dia. Per exemple, ens fixarem i centrarem la mirada avui en la segona edició de Grunyam, que de fet obrirà els titulars de la jornada d'avui. A més, també parlarem de propostes que es celebren aquests dies a la nostra comarca, tot això en aquesta hora de ràdio que fem des de l'estudi de l'emissora a l'antic hospital al carrer Torres Jordi. Amb tot això, el que fem ara per començar, com és habitual, és destacar els titulars de la jornada.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Productors i restauradors de la comarca i del territori han compartit una jornada gastronòmica a Barberà de la Conca amb la segona edició de Grunyam. En la jornada d'avui també explicarem que el grup municipal de Convergència i Unió a l'Espluga presentarà al ple municipal una moció demanant la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc. Això després que divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també expliqués el compromís de demanar Foment bonificacions a l'AP2 pels residents de la Nacional 240. En parlem, però també avui obrirem l'informatiu destacant l'acte de commemoració del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals a l'Espluga de Francolí. Serà aquest dijous 25 d'octubre, justament, a l'alberg Jaume I en la plaça, en aquest espai, on al voltant de 2.000 brigadistes van acomiadar-se i van marxar així de la Guerra Civil Espanyola. Avui n'explicarem tots els detalls d'aquest acte que es prepara per aquest dijous a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí. També es prepara el Casalet Kids, una nova edició d'aquest cicle de propostes infantils a l'Espluga de Francolí. Ja han presentat, de fet, la programació per aquesta tardor i hivern. A més, també comença un nou curs de monitors i directors de lleure a la Conca de Barberà. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui, que és dimarts 23 d'octubre. Amb això comencem.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I abans de començar, previsió meteorològica. Sensació de més fred aquest matí a la Conca de Barberà. Temperatures que sembla que han estat més baixes. Ens ho confirma des del Servei Meteorològic de Catalunya la Carme Farnell. Carme, molt bon dia, endavant.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb temperatures una miqueta més baixes cap a la zona del Priorat, també cap a la zona de la Conca de Barberà, i en canvi són més agradables arran de costa, on tenim valors de 14 graus. En canvi, cap a l'interior estan rondant aquests 6-7 graus. En conjunt, avui també tindrem domini del sol, molta estabilitat, tot i que ara tenim alguns bancs de boira que s'han d'anar trencant ràpidament, i el sol ha de ser el protagonista del dia, i per tant, també les temperatures al migdia seran força agradables. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, Carme, moltes gràcies per aquesta informació meteorològica. Amb això ja arrenquem el programa d'avui i anem cap a la informació, les notícies que repassàvem anteriorment en titulars, ara ja de forma més ampliada. Com repassàvem en aquests titulars, la segona edició de Grunyam ha propiciat un punt de trobada al Castell Templer de Barberà de la Conca aquest dilluns, una ocasió de trobada entre productors i restauradors del territori en una jornada gastronòmica amb ponències, per exemple, de xefs reconeguts com Carme Ruscalleda o Vicent Guimarà, entre els convidats més destacats. En aquesta edició d'aquesta proposta que organitza el Consorci Líder de Desenvolupament Rural del Camp, en el marc del projecte Gustum, la Grunyam s'ha celebrat aquest dilluns al llarg del matí a Barberà de la Conca i va començar amb la xerrada de Joan Ribas, que va explicar la tasca de la Fundació Alícia i també va defensar el producte i la cuina sostenible. El va precedir el xef del restaurant L'Antic Molí d'Ulldecona, volíem dir, Vicent Guimarà, que, malgrat tenir una estrella Michelin, va recordar els seus inicis, que van ser complicats. Ara Guimarà valora la convivència de la innovació a la cuina amb el fet de seguir servint menús diaris. I també va destacar el producte de proximitat i el contacte que manté amb els seus proveïdors. Pel que fa a la cuina de les Terres de l'Ebre, el xef Vicent Guimarà assegurava que cal reivindicar-se encara més. De la trobada també en va destacar la presència de Carme Ruscalleda just una setmana abans del tancament del restaurant Sant Pau. La reconeguda xef catalana va assegurar que se sent satisfeta d'haver pres aquesta decisió ara, encara en un bon moment del restaurant. Remarca que no es jubila i va expressar que ara viurà en constants vacances, és a dir, es dedicarà als altres fronts oberts que té, el Sant Pau de Tòquio, el Blanc de Barcelona i les col·laboracions a mitjans de comunicació i revistes, tal com feia durant els períodes de vacances del Sant Pau, doncs ara ho podrà fer durant tot l'any. Carme Ruscalleda a Barberà també va presentar el seu llibre Felicitat i es va referir alhora a la màgia de la cuina, una publicació que va elaborar junt amb les il·lustracions de Pilarín Vallès. La Grunyam també va comptar amb l'elaborador de la que es considera la millor sobrassada del món, Cesc Reina, de les Balears, i la presentació del col·lectiu Terra i Taula del Baix Penedès. Pel que fa a les conferències, la darrera va ser la del projecte Body Foodies. Van explicar doncs en què consisteix i també quines accions han desenvolupat. La jornada va acabar amb un espai de tast i de networking per fomentar les relacions entre els productors i els restauradors amb l'objectiu d'establir nous contactes. En la segona part del programa avui recuperem l'entrevista amb les impulsores d'aquesta activitat, les organitzadores de Grunyam, Laia Benages i Ruth Troiano, des del Castell Templer de Barberà de la Conca. Però avancem, ara canviem, amb altres notícies també importants de la jornada d'avui. Ens fixem ara en el terreny de les infraestructures i, en concret, amb les carreteres que ens envolten la Nacional 240 i l'AP2. seguim en l'informatiu, com dèiem, parlem ara de l'autopista AP2, com també de la Nacional 240, perquè informàvem el cap de setmana de les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que va descartar divendres que hi hagi més bonificacions pels camions desviats de la Nacional 240 a l'autopista AP2, com també passa amb la Nacional 340, però assegura que demanaran al Ministeri de Foment bonificacions pels residents que utilitzen la Nacional. La Generalitat demanarà així al Ministeri que els veïns de la Nacional 240 puguin tenir bonificacions, com passa ara amb la Nacional 340, garantint l'excepció de pagament a la P2 per a aquells vehicles lleugers que disposin d'un sistema de peatge dinàmic o telepeatge i facin el mateix trajecte d'anada i tornada en un període no superior a les 24 hores. Calvet referma la voluntat d'aconseguir aquestes bonificacions per part de Foment, tot i que remarca que les dues carreteres són competència de l'Estat i destacant així doncs, que la situació també de la Nacional 240 no és exactament igual que la de la 340. La petició de demà de Damià Calvet, que va anunciar divendres passat aquest compromís de demanar les bonificacions, arribarà aquest dijous al ple municipal de l'Ajuntament de l'Espluga de la mà del grup municipal de Convergència i Unió. L'equip de govern local reclamarà amb una moció la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc per als camions. Però aquí no s'acaba aquest capítol de la restricció de circulació dels vehicles pesants per les autopistes, en aquest cas la P2, i per tant el desviament des de la Nacional 240, perquè les mobilitzacions i reclamacions dels transportistes segueixen i es repetiran el 31 d'octubre i el 5 de desembre. Calvet, però, va anunciar divendres passat en aquesta atenció als mitjans que en les pròximes setmanes es permetrà als camioners tornar-se a reincorporar en el sentit de la marxa per tal d'evitar desplaçaments innecessaris per circular per l'autopista. En aquest sentit, la prohibició dels camions a la Nacional provoca que els transportistes hagin de fer més quilòmetres de volta perquè les autopistes doncs, tenen menys accessos i això augmenta els costos per al servei dels transports. El conseller no va amagar que aquestes mesures per descongestionar el trànsit són un pedaç i considera que el sistema de vinyeta seria el més vàlid. Escoltem ara, doncs, les declaracions del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Les bonificacions indexades són les que vam acordar en el seu moment i les bonificacions no s'incrementaran. A la Nacional 340, a més, vam poder arrencar bonificacions pels residents, que no la tenim a la Nacional 240, aquesta bonificació per residents. Jo em vaig comprometre recentment amb unes declaracions que estudiaríem de quina manera podíem demanar al Ministeri que també incorporés bonificacions pels residents a la Nacional 240, tot i que les situacions d'intensitat de trànsit i de percentatge de camions són molt diferents entre una carretera i una altra. Però insisteixo en que la Nacional i l'autopista són dues carreteres, xarxa d'interès generals, depenent de l'Estat. I, per tant, les polítiques que es fan sobre aquestes vies, sobre aquestes carreteres, han d'estar a la força i, ara per ara, pactades amb l'Estat. Per tant,
així en parla bé Damià Calvet, el conseller de Territori i Sostenibilitat, aquestes declaracions al voltant de l'AP2 i la Nacional 240. I, com dèiem abans, es preparen noves mobilitzacions, noves marxes lentes per part dels transportistes. Ens en informen des de TAC12.
El 31 d'octubre i el 5 de desembre, vigílies de festiu. Els transportistes tornaran a sortir en marxa lenta, com ja van fer el dia 11 d'octubre entre Tarragona i Torredembarra. Una mobilització que passarà per l'autovia A7, la Nacional 340 i l'autopista, i que inclourà també un tall de carretera.
Farem marxa tant per la carretera com l'autopista, com se va fer també el passat dia 11 d'octubre, i des d'aquest punt de vista també afegirem un element més de pressió, que és que comuniquem que farem també un tall de mitja hora.
Els transportistes protesten perquè se'ls obliga a agafar l'autopista entre Altafulla i Vilafranca amb l'encariment de costos que això implica. Se'ls bonifica el 50% dels peatges i ells demanen la gratuïtat o, com a mínim, un 75%, igual que altres indrets de l'Estat. asseguren que estan disposats a negociar, però diuen que la situació actual és insostenible i ells no són els culpables dels col·lapses de les carreteres.
El que no estem disposats és acceptar restriccions genèriques, és a dir, que el sector del transport se l'expulsi sense més de les carreteres de manera permanent, senyalant-los com a culpables d'una situació que nosaltres no hem creat. Perquè aquí hi ha hagut un problema. Durant molts anys les administracions no han fet la seva feina.
Les noves mobilitzacions s'han decidit durant una reunió on han participat associacions de transportistes de les quatre demarcacions catalanes. I és que la intenció és que les marxes lentes del 31 d'octubre i del 5 de desembre es facin en diferents punts de Catalunya, a més de Tarragona.
Gràcies, Neus Saltor, de TAC12, per aquesta informació. Ara ampliem la mirada, ho fem exactament en el terreny més local, perquè, com dèiem, arribarà en forma de moció al ple de l'Espluga de Francolí.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I aquestes reclamacions del territori també arribaran a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí en el ple municipal d'aquest dijous. Es tracta d'una moció que presenta el grup de Convergència i Unió al Consistori. Per això en volem parlar amb el seu portaveu, el Jordi Torres. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Expliqui'ns què és el que demaneu en aquesta moció.
Bé, nosaltres el que demanem i fem incís és en una reclamació històrica que doncs, ja s'ha fet diverses vegades des del municipi, però que ara, doncs, com s'ha anat un pas més, doncs, per això hi tornem a insistir, que el que demanem doncs, és que finalment les infraestructures que dotin el nostre territori doncs, siguin les que han de ser, ja no només demanem en aquest cas doncs, l'estudi final que permeti prendre una decisió pel que fa a la Nacional 240, sinó també el que demanem és la bonificació del tram de l'autopista que ara des de fa unes setmanes doncs, obliga a tots els vehicles pesants a utilitzar aquest tram d'autopista entre Montblanc i les Borges Blanques, doncs, que aquest tram sigui gratuït pels vehicles pesants i que sigui bonificat també doncs, pels habitants del territori.
Clar, perquè des d'aquesta aplicació, d'aquesta mesura en què s'obligui la desviació dels camions, no sé quina mena de reaccions hi heu vist al territori per part de transportistes que, per exemple, en el que és el Camp de Tarragona, doncs hi va haver mobilitzacions també a Lleida, però justament a la Conca de Barberà no es van produir. No sé si vosaltres des del Consistori heu rebut aquest tipus de reclamacions.
No, nosaltres reclamacions directes del Consistori no les hem rebut, el que sí que entenem que, si bé és una bona opció de moment provisional, no? Doncs per evitar doncs, una mica el tràfic dens que pateix sempre doncs, la Nacional 240, aquest fet de desviar els vehicles pesants per l'autopista doncs, és una bona solució provisional fins que es prengui una mesura definitiva, però el que també entenem doncs, que això clar, té una repercussió econòmica important per aquests vehicles pesants i, per tant, entenem que, si bé és bona la solució aquesta provisional, entenem que ha d'anar lligat també doncs, a una bonificació econòmica perquè això no els hi suposi un cost afegit tan elevat com els que els hi pot estar suposant a la gent que l'utilitza a diari.
De les bonificacions, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, divendres, descartava que, com a mínim per part de la Generalitat, n'hi pogués haver més per part doncs això, de bonificar els camions. Vosaltres, en aquesta petició, a qui demaneu aquestes bonificacions?
Bé, nosaltres a la moció el que fem és demanar al Departament d'Economia que habiliti doncs, una partida pressupostària per a aquestes bonificacions, però entenem que el que ha de fer la Generalitat és reclamar-ho doncs, al Ministeri de Foment, que al final doncs, és el titular d'aquestes infraestructures. Hem de pensar que nosaltres el que fem no és una sol·licitud en va i una cosa doncs, que diguem no, és que això és impossible de fer-ho, perquè hem de tenir en compte doncs, que hi ha altres punts del territori, com per exemple doncs, a la Nacional 340, en el tram que transcorre per les Terres de l'Ebre, aquestes bonificacions ja existeixen des d'aquest mes de setembre. Per tant, veiem viable que això també doncs, es pugui produir en aquest tram del nostre territori.
Aquesta mesura que de fet doncs, assegurava Damià Calvet és un pedaç, el fet de poder doncs, desviar aquests vehicles pesants per la Nacional 240, des de la seva posada en marxa, què n'heu vist? Heu notat una millora en aquest sentit, en descongestionar el trànsit a la Nacional?
Sí, el fet de que els vehicles pesants hagin d'utilitzar l'autopista doncs, sí que ha fet evident aquesta descongestió del tram de la Nacional, no? Ara el que veu doncs, són vehicles doncs, tipus turisme o vehicles lleugers, no? I el que fa doncs, que el tràfic sigui més fluid que no pas érem amb el tram de camions. Hem de recordar doncs, que és la Nacional 240 en tot aquest tram, doncs és un tram que és força estret, amb pocs vorals, d'un sol carril, i per tant doncs, això creava moltes dificultats i molt tràfic molt dens, no, diríem, en tot aquest recorregut, i ara amb això doncs, sí que s'ha notat més fluïdesa a l'hora de circular-hi.
L'equip de govern, en aquest sentit, té un posicionament pel que fa a la solució definitiva en la circulació de la Nacional, l'autopista P2?
Bé, nosaltres entenem que, evidentment, la decisió final no l'hem de prendre nosaltres com a ajuntaments, no? Sinó que ha de ser, doncs, evidentment, els titulars de les carreteres, però també entenem que no és pas una idea descabellada quan tenim una infraestructura i que realment està poc utilitzada, està infravalorada el que és l'autopista, el tram de l'autopista, doncs tots en som conscients que el tram que transcorre pel nostre territori i fins a Lleida doncs, no hi ha gran afluència de trànsit, doncs intentar fer el desdoblament de la Nacional podria ser tan bo el desdoblament de la Nacional com fer l'alliçament d'aquesta autopista, perquè al final doncs, el que deixes d'ingressar doncs, via peatges, que és el que s'està fent ara, i tenint en compte doncs, que aviat, en principi, doncs, han de finalitzar aquests convenis i aquests, el que és el tema dels peatges doncs, ha de finalitzar, doncs, entendríem també que podria ser una bona solució l'alliberament de l'autopista. Però això, insisteixo, doncs, ha de ser el Ministeri de Foment, que és el titular d'aquestes infraestructures, de moment, doncs, qui decideixi quina és la millor opció, un cop hagin fet els estudis també previs, que per això també s'ha de demanen aquesta moció, doncs que es facin els estudis definitius i que es prengui una solució definitiva.
La competència i, per tant, decisió que preneu ara és presentar aquesta moció sol·licitant la gratuïtat de l'autopista P2 entre Lleida i Montblanc. Ho feu des del grup de Convergència, en aquest cas, sols, o ja es presentarà en el ple també comptant amb el suport de la resta de grups municipals?
Doncs esperem que així sigui, no? Que compti també amb el suport dels altres grups municipals, però això doncs, fins avui mateix doncs, a la tarda també que tenim junta de portaveus i parlarem dels diferents assumptes del ple, doncs parlarem i consensuarem aquesta moció, i jo espero i crec que així serà, doncs, que serà una moció que serà, si més no, apoyada doncs, per tots els grups municipals que formen part del consistori.
Doncs Jordi Torre, portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, gràcies, i ens seguirem també la pista i l'aprovació o no d'aquesta moció en el ple municipal d'aquest octubre. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Continuem amb altres titulars de la jornada d'avui. Senyals horàries de 11:45 del matí. Avui, que és dimarts 23 d'octubre, també volem explicar-vos que aquest dijous a l'Espluga de Francolí, en concret a l'alberg de joventut de l'Espluga, l'alberg Jaume I, es celebrarà la commemoració del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. Serà un acte, en aquest cas, que promou la Direcció General de Memòria Democràtica en el marc de molts dels actes que s'estan celebrant en aquestes setmanes, no només a l'Espluga de Francolí, sinó que també aquest comiat de les Brigades Internacionals tindrà el seu propi acte a Barcelona aquest cap de setmana, entre d'altres punts del país, però serà especialment simbòlic aquest acte a la Conca de Barberà. Quin és el motiu? Doncs que l'acte de comiat es va produir en aquest escenari, l'alberg Jaume I, on doncs, el 25 d'octubre, al voltant d'uns 2.000 brigadistes van assistir-hi, i va ser doncs, en l'acte en què Juan Negrín i els principals caps de l'exèrcit de l'Ebre i de les Brigades Internacionals van fer el comiat. També hi van participar fotògrafs i corresponsals, i per tant doncs, també n'hi ha un gran, en aquest cas, arxiu històric que així parla i es refereix en aquest comiat. Fins en els darrers anys, de fet, el descobriment i el situar aquest comiat en l'Albert Jaume I, doncs ha estat un descobriment prou recent, però en tot cas doncs, hi ha fotografies que així ho demostren i que situen aquest comiat a l'Albert Jaume I. Per això, aquest dijous se'n farà la commemoració dels 80 anys d'aquest capítol de la història de la Guerra Civil i del comiat de les Brigades Internacionals. Com dèiem, aquest acte es produirà a l'Alberg Jaume I de l'Espluga, organitzat pel Departament de Justícia, la Direcció General de Memòria Democràtica, però també amb el suport del Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies, la Direcció General de Joventut i el Memorial Democràtic i alhora l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Tot plegat començarà a 11:45 del matí amb la inauguració del plafó explicatiu d'aquest context històric a l'edifici a càrrec de la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. A continuació es farà l'acte de commemoració del traspàs de banderes i armes de les Brigades Internacionals al Govern de la República, que es va produir doncs ara farà 80 anys també, un 25 d'octubre. En el mateix escenari es farà aquest simbòlic acte en què també hi participarà l'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument de l'Espluga de Francolí. L'alcalde del municipi, David Rovira, també farà un parlament, com alhora ho farà el director general de l'Agència Catalana de Joventut. També hi haurà participació per a representants d'aquestes brigades internacionals, per exemple, des de l'Associació Italiana Combatent, voluntària per l'antifeixisme a Espanya, doncs hi participarà el president d'aquesta associació, també doncs Eduard Amoró, secretari de la Miguelical de les Brigades Internacionals. A més, com dèiem, de la presència de la consellera de Justícia, Esther Capella, que clourà aquest acte de commemoració dels 80 anys del comiat de les Brigades Internacionals des de Catalunya, en aquest cas després de la Batalla de l'Ebre, i que es va produir a l'Alberg Jaume I, al nucli de les Masies, a l'Espluga de Francolí. Per tant, aquest acte doncs, que es produirà aquest dijous i serem, de fet, ho explicarem aquí a l'Espluga FM Ràdio. De fet, entre el 1936 i el 1978, el nucli de les Masies doncs, va ser escenari de guerra, en aquest cas, doncs, com moltes poblacions de la rereguarda catalana. L'edifici que avui acull l'Alberg Jaume I va servir com a hospital militar pels soldats malalts o que havien estat ferits en el front. El 25 d'octubre del 1968, però, va ser l'escenari, com dèiem, d'aquest comiat, una jornada històrica viscuda a l'Espluga de Francolí. El pati porxat va rebre una nodrida delegació de les Brigades Internacionals. Havien estat retirats del front de l'Ebre i poc després viatjarien a Barcelona ja per marxar cap als seus respectius països a centres de desmobilització també del nord de Catalunya. Abans que marxessin en aquest espai, la plana major del govern de la República i de l'Exèrcit Popular els va dedicar un emotiu comiat, el comiat de les Brigades Internacionals, un acte que corresponsals internacionals van immortalitzar amb algunes de les instantànies més icòniques i reproduïdes de la Guerra Civil. De fet, precisament d'aquestes instantànies, de les imatges que es van produir en aquest pati on s'hi van congregar milers, aproximadament uns 2.000 doncs, membres d'aquestes brigades internacionals, Ara mateix, a l'alberg Jaume I s'hi pot veure una petita exposició amb uns plafons que ja recullen algunes d'aquestes imatges d'arxiu històric de fotògrafs desconeguts, en alguns casos, però molt reconeguts en d'altres, que expliquen aquest episodi i el situen doncs, en el context i en la plaça de l'alberg Jaume I. Aquest dijous se'n tornarà a parlar, en aquest cas, amb l'acte commemoratiu del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals. N'explicarem i en parlarem a la Conca al Dia, però continuem avui dimarts 23 d'octubre amb altres temes, amb altres notícies.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Ja estan obertes les inscripcions per al nou curs de monitors i monitores de lleure infantil i juvenil a la Conca de Barberà, que es farà doncs, en les pròximes setmanes de desembre, també en el gener, a Montblanc, en aquest cas organitzat des de l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, des del Consell Comarcal, aquest curs de monitors de lleure. Podem explicar que es celebrarà des de l'1 fins al 31 de desembre, també del 2 al 5 de gener del 2019, amb l'horari doncs, de 10 a 2 i de 3 a 7 del vespre. També existeix doncs, uns dies només d'horari de matí de 10 a 2 del migdia. Les inscripcions es poden fer a l'Oficina Jove de la Conca de Barberà i les places són limitades pel preu de 220 euros. Cal tenir 18 anys, per tant, ser major d'edat per participar en aquesta formació de monitors i monitores de lleure. En aquest cas, doncs, com dèiem, a l'alberg, volíem dir, a l'Oficina Jove de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I també es cal fer motors al sisè cicle Casalet Kids, propostes infantils a l'Espluga de Francolí, que arrencarà ja aquest diumenge 28 d'octubre amb les primeres propostes. Per tant, coneixem aquesta cartellera, aquest calendari de propostes infantils, espectacles, però també hi haurà cinema, entre d'altres, al llarg d'aquestes setmanes de tardor i hivern. És la sisena edició d'aquest cicle que promouen doncs, pares i mares del municipi amb l'objectiu d'oferir propostes per als infants en les tardes de cap de setmana. I en aquest cas podem explicar que seran 8 diumenges a les 6 de la tarda. Hi haurà, com en les darreres ocasions, teatre, també cinema, màgia i titelles en aquest escenari del Teatre del Casalet, a l'Espluga de Francolí, al Teatre Folch i Torres. Les propostes començaran aquest diumenge amb l'espectacle Menuda Comèdia, de la companyia Jordi del Río. Es tracta d'una història d'una ciutat i d'un teatre en què els seus habitants l'anomenaven el Teatre La Comèdia. En aquesta ocasió doncs, hi viuen uns éssers màgics, els follets tramolles, que són els encarregats de que el Teatre La Comèdia sigui un espai màgic on tot és possible. Per tant, els espectadors podran descobrir aquesta història màgica envoltada del teatre en aquest espai de l'Espluga de Francolí dins del sisè cicle ja del Casalet Kids. Però dèiem, hi haurà més propostes en les pròximes setmanes. Per exemple, continuarà l'11 de novembre amb cine, en aquest cas amb la pel·lícula Canta, també el 25 de novembre, amb De què fan olor els pets, aquesta obra de titelles i teatre. També el 16 de desembre hi haurà cinema de record amb la pel·lícula Karate Kid. El 13 de gener, Pota de Cabra 2.0 amb Enric Mago. El 3 de febrer, Cinema Fòrum amb la pel·lícula Coco. El 17 de febrer, El Maître, i també el 10 de març acabarà amb El Ràpid, a càrrec de Pep Boada. Són propostes d'aquesta sisena edició del cicle Casalet Kids, que promou aquest col·lectiu de pares i mares, el Casalet Kids, però també amb el suport de l'Ajuntament de l'Espluga i la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola de l'Espluga de Francolí. I seguim endavant en el programa d'avui. Ara volem escoltar una proposta musical, en aquest cas obrint l'àlbum Electra de Joan Miquel Olivés, el seu darrer recull de cançons, 12 en aquest cas, i avui n'escollim una que, de fet, doncs, parla d'un territori que ens és molt pròxim, Lleida. Amb el títol Me'n vaig a viure a Lleida avui, l'instant musical amb Joan Miquel Olivés.
Això és massa trist i estic enfadat. Això és massa trist i estic espantat. Me'n vaig a viure a Lleida, a una casa de camp, enmig de pereres i planes de blat. Tendré una escopeta, seré caçador, i amb sa guitarreta faré cançons. Me'n vaig a viure a Lleida, me cago en tot. Aniré a Barcelona damunt el tractor. Això és massa trist i despietat. Això és massa trist i aquí estic plorant. Me'n vaig a viure a Lleida, faré de pagès, plantaré plantes i no diré res.
Aquesta era la cançó de Joan Miquel Olivés, Me'n vaig a viure a Lleida, en el seu darrer treball, Electra, aquest àlbum doncs, que va sortir en les setmanes passades, en aquest cas doncs, el 21 de setembre es va publicar el darrer treball de Joan Miquel Olivés, que es complementa amb Atlantis, Pegasus, en aquesta trajectòria ara en solitari d'aquest artista Joan Miquel Olivés, ex d'Antònia Font. Però deixem l'instant musical de la jornada d'avui, perquè també tenim altres temes d'interès. Començem amb el repàs de les notícies. Avui l'informatiu diari del dimarts parlant de Grunyà, amb aquesta cita de productors, restauradors del territori que va promoure ahir el Consorci Líder del Camp, un espai doncs, de connexió, punt de trobada per establir així noves sinergies entre aquest sector de la gastronomia en el territori. Per això, doncs, en la jornada d'ahir vam aprofitar l'ocasió per parlar amb les impulsores d'aquesta activitat. Així, doncs, Patrícia València, companya de l'emissora de l'Espluga Audiovisual i presentadora de l'Entre Vins i Fogons, va poder parlar amb Laia Benaiges i també Ruth Troiano, impulsores i organitzadores d'aquesta nova proposta, la segona edició, la primera que celebre a la Conca de Barberà de la Grunyam. Ens endinsem una miqueta més, volem descobrir doncs, de què es tracta i què s'hi va fer exactament.
Grunyam 2018 aquí al Castell de Barberà de la Conca. Ara mateix amb les organitzadores d'aquest esdeveniment, d'aquesta trobada de productors, amb la Laia Benaiges i la Ruth Troiano. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Doncs bé, elles són les persones que ens han doncs, portat aquí, no? que celebrem aquesta segona edició de la Grunyam. Expliqueu-nos una mica què hi ha en aquest, què hi trobem en aquesta trobada de productors.
Doncs la idea de la Grunyam és posar en contacte productors del Camp de Tarragona, cuiners, amb restauradors, amb persones interessades en la gastronomia. El que volem és que sigui un punt de trobada, de reflexió al voltant de la cuina sana, no? Sostenible, bona, que volem avui. i que a partir d'aquí sorgeixin doncs, noves iniciatives que al final facin que el món agroalimentari tingui futur, sigui viable, que els consumidors puguem menjar bé, més enllà de fer-ho a casa nostra, i per tant que sigui un moment de descoberta, d'inspiració també, perquè algunes de les ponències doncs, són molt, molt inspiradores, casos d'èxit que demostren que les coses es poden fer bé, que tenim totes les eines per poder-ho fer bé i que a vegades no ho estem fent encara suficientment bé, consumim bé.
És un punt de trobada, no? Com deies, de productors. Ara mateix també aquest esmorzar que s'està donant a terme en aquest moment també és un moment doncs, això, no? De que la gent es pugui conèixer i que els productors i restauradors doncs, es trobin i comparteixin producte i experiències. Ara tenim també un cas d'èxit total, la Carme Ruscalladà. Què l'ha portat fins aquí?
Doncs suposo l'interès per la jornada. Nosaltres li vam demanar, encara quan no es sabia, que tancaria el restaurant el proper dissabte, i per nosaltres és una oportunitat que pugui explicar aquí aquests 30 anys de trajectòria d'èxit al Sant Pau amb una actitud sempre positiva. Aquests dies ha anat explicant molt, no?, aquest tancament que arribarà en breu en un moment d'èxit del restaurant, i explicava que els inicis no van ser fàcils. Molts dies deia plorava per dins, no tenia clients, però el dimarts tornava a alçar la persiana del restaurant i amb la mateixa il·lusió a intentar, no?, a seduir el comensal. I avui que ens pugui explicar aquí a Barberà de la Conca aquesta experiència, crec que pot ser per a tots els assistents doncs, un cas d'aquests d'inspiració, no? De no defallir mai, de treballar constantment, de que les coses no arriben perquè sí, sinó perquè hi ha un treball constant al darrere i que mai els inicis són satisfactoris. I que el més important és teixir xarxa, fer complicitats amb els productors, per descomptat, si no hi ha aliments no hi ha cuina, i a partir d'aquí créixer també, donar-se a conèixer, i les jornades a Grunyam tenen aquesta voluntat de posar en valor els productors, deies de l'esmorzar, doncs confiant amb un forn del territori, el forn de Nulles, amb en Jordi Gasque, que està fent bueno, una revolució en el món de la pastisseria, en el món del pa, i clar, avui, per exemple, molts dels ponents que venen d'altres parts del territori doncs, estaven descobrint, i això per nosaltres és un motiu d'èxit i d'orgull, perquè és un gran professional del territori que ha de ser també més conegut i més consumit.
I que el territori no és tan gran com perquè ens puguem, no?, que la gent se pugui trobar i conèixer. Ho explicava també en Vicent Guimarà, que deia això, no?, que els principis no són mai fàcils, que les coses s'han doncs, d'anar treballant, s'ha d'anar picant pedra. Ell deia que va començar molt jove, però aquí també veiem productors molt joves, no? També hi ha els de la Ravaló, vull dir, veiem també doncs, aquesta revolució que a poc doncs, també va arribant al món de la cuina i de la gastronomia. Per què el Castell de Barberà?
Bueno, l'any passat, per exemple, va ser a la cooperativa de Nulles. Una mica la idea és que, bueno, que la Grunyam, si segueix tirant endavant, que la idea és que sí, doncs vagi recorrent també el territori, el Camp de Tarragona, i ho vam triar perquè doncs, és un espai que ja de per si, doncs, bueno, és maco, no? I fa molt de caliu, i vam creure que era un bon lloc per fer aquesta jornada i també per descobrir el territori a través de la gastronomia.
Després d'aquest esmorzar, d'aquesta jornada que hem viscut ara fins des de les 9 del matí, des de 8:45 que ha començat, ara arribarà la Carme Ruscalleda. Com segueix la jornada?
Doncs després ens acompanyarà en Xes Reina, que ve de les Balears i que bé planteja no només l'elaboració de les reconegudíssimes sobrassades d'una manera original, sinó també la seva comunicació. Per tant, serà més una ponència molt participativa perquè tastarem tot sobrassada. I després vindran dos casos d'èxit més d'agrupacions. Per una banda, Terra i Taula, que és la Unió de Cuiners i Productors del Baix Penedès, i després va de Foodies Igualada, que ells organitzen. A través de la gastronomia han teixit un munt d'activitats culturals en aquesta ciutat de l'Anoia, i per tant també són experiències d'èxit que pensem que són reproduïbles a totes les comarques catalanes, també a les del Camp de Tarragona, i és una oportunitat única doncs, per entendre que si hi ha voluntat, si hi ha actitud, si la gent suma, es poden fer coses molt interessants perquè la base hi és, l'agroalimentació i els productors, els bons productes i són, el que falta és teixir complicitats, creure'ns-ho més, posar-ho en valor i després poder-ho explicar, perquè sempre és important sortir del tros de terra en el que cadascú treballa o des de la cuina, no?, on un està tot el dia obsessionat, i veure que realment en perspectiva per ells mateixos els cuiners estan fent una molt bona feina i serveixen d'inspiració per tot el públic que ens acompanya.
Esperem que sigui doncs, una jornada molt profitosa també a nivell de trobada i que puguem veure doncs, reflectit després en cuiners, en obradors i en d'altres. Gràcies per atendre'ns, Ruth.
A vosaltres, un plaer, que vagi molt bé.
Gràcies, Laia.
Gràcies.
arriba al límit del meu cos, m'ha dut a més d'un delta baix. El camí més curt no és pas el més recte. El camí amb més gent és el més correcte.
I ens quedem amb els productes locals, perquè Vilanova del Prat és viure aquest cap de setmana la 44a Festa de la Castanyada i també el 33è Mercat de la Castanya. Aquest cap de setmana, dissabte, 2:15 de la nit, de fet, hi haurà el sopar enguany popular organitzat pel Casal, una de les novetats, i la posterior Festa de la Castanyada, l'endemà, diumenge, el 33è Mercat de la Castanya, que obrirà les seves portes a les 9 del matí amb el tradicional esmorzar popular, i durant tot el dia es podran gaudir de nombroses parades, productes locals i artesans, també de la mostra de folklore i dels castells dels Torraires de Montblanc. Enguany, la mostra del folklore serà una trobada de gegants i gegantes nobles de la Conca de Barberà i comarques veïnes. Amb aquest acte, l'Ajuntament ha volgut que la Festa del Mercat i de la Castanya de Vilanova de Prades formés part així de la programació dels 855 anys, volíem dir, de la donació reial de Vilanova a Pere de Vallà. Durant la mostra d'aquesta proposta de folklore, els visitants podran gaudir de la presència dels gegants Blanca i Fort, de Blancafort, Guillem de Vilagrassa i Pucolula de la Riba, Alfons I i Sansa de Villanonga del Camp, i també, a més, per primera vegada, l'estrena de la nova geganta de la localitat de Vilanova de Prades, la primera geganta castanyera de Catalunya, la Salvadora Pere Andreu, que doncs veurà la llum aquest diumenge. Tot i que els actes centrals seran al cap de setmana, la festa ja ha començat. Des d'aquest dissabte es pot veure l'exposició col·lectiva de pintura homenatge a Àngel García en la seva 6a edició. Està comissionada pel Rafa Núñez, veí del municipi, i recull obres pictòriques de tot tipus relacionades amb Vilanova de Prades, ja sigui pels seus autors o per les imatges representades en aquestes obres. Doncs dit això, dit tot per avui, nosaltres marxem dimarts 23 d'octubre.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I tanquem aquí una nova edició de la Conca al dia. Abans de marxar, el que fem és recordar-vos que a esplugafmradio.cat podeu recuperar totes les notícies, els titulars d'aquesta jornada, però a més també la ràdio a la carta, Espluga FM Ràdio a internet, en aquest cas esplugafmradio.cat, i podeu trobar tots els programes del cap de setmana, per exemple, doncs perquè quan tingueu un moment, quan us vingui de gust, pugueu escoltar els vostres programes preferits, per exemple, però el dial, la programació continua al punt de les 12 del migdia avui aquí a l'emissora, Podreu escoltar la reemissió del programa Persones que eduquen amb Filo Ferrer i Montse Bosch aquest diumenge dedicat a l'escola Zer Poblet, en aquest projecte educatiu que coneixem en aquest programa, la zona escolar rural de Poblet. Aquest diumenge ha estat protagonista del Persones que eduquen i avui ho podeu recuperar d'aquí uns instants després del butlletí de les 12. I tornarem a les 3 i a les 7 del vespre amb l'informatiu diari. Avui a les 4 de la tarda, la remissió del Música a la Carta amb Miquel Moya. A 7:45 del vespre, un conte infantil en anglès a l'Storytime. I a les 8, els dimarts, escoltem el programa Damunt FM Som Terra, sobre el sector agrícola i, a més també les fires, totes aquestes propostes que ens interessen amb aquesta mirada principalment en l'entorn rural, que els dimarts també fem, i aquesta setmana, per tant, amb l'actualitat i temes d'interès local. A més, al punt de les 9, tanquem la jornada amb el repàs del dia en un minut. Això serà avui dimarts 23 d'octubre i aquí nosaltres ja acomiadem la Conca al Dia d'aquesta jornada. Gràcies, una jornada més, per haver-nos acompanyat. Ens retrobem demà al punt de les 11 del matí. Que passeu un bon dimarts, una molt bona tarda i fins demà. Adéu-siau.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio a la carta.
esplugafmradio.cat. L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.